És l'hora de Mossega la Poma. Benvinguts al programa 214, el primer de la vuitena temporada. Avui ens acompanyen els amics del programa de ràdio sobre història a les portes de Troia. En temps de tertúlia farem previsió de què pensem que Apple presentarà a la keynote del dia 9 de setembre. Parlarem també de Yosemite, la nova versió del sistema operatiu macOS 10, a punt de sortir, i també parlarem, entre altres temes, de Fairphone, un telèfon mòbil que, segons els seus creadors, està fet amb criteris i components del comerç just. Ah, i tot això sense oblidar les fotos de les celebrities nues hackejades per l'iCloud. Aquest programa t'arriba gràcies a capside.cat, l'empresa especialista en administració de sistemes crítics focalitzada en el rendiment i l'escalabilitat, i a més, novetat, alerta, Mossega la Poma rep el suport de Neapolis i Canal Blau. Comencem.
Aquí comença el primer programa independent de cultura tecnològica en català. Des de la xarxa i també a la ràdio, Mossega la Poma.
Des dels estudis centrals de Mossega la Poma, amb una taula en forma de cavall.
L'animal. No la droga.
No la droga, gràcies per l'apreciació. Benvinguts al programa setmanal on conversem de forma dispersa de tecnologia i moltes coses més. Control tècnic, ben trobat, Rubén Gervilla.
Bon dia.
Quines ganes, de recomençar temporada. Redacció, Raül Arribas.
Hola. Estava pensant ara que no passa tan sovint que repetim tècnic d'una temporada a una altra.
No, normalment el tècnic no aguanta. El Rubén té molta paciència amb nosaltres. Producció, conducció i direcció. Que us parla en Tomàs Manzanares.
I vens, que vens de ser tu. Sí. Saludem com fem cada any i no deixarem de fer-ho aquesta temporada a totes les emissores de ràdio que emeten Mossega la Poma a les seves respectives graelles i als amics que ens escolteu via canal digital de Nació Digital. I en especial, com comentava el Tomàs, els amics de Canal Blau, que ara dintre d'una estureta
explicarem que
és una mica el hype, és la cunyeta, i després ja us explicarà el Tomàs en detall per què diem això.
És una hora, com sempre, hi ha un plaer, com sempre, compartir aquesta hora amb tots vosaltres.
No ho has dit? Ah, doncs mira, el síndrome post-vacacional.
Ja.
Però ho és.
El senyor Ludo no hi és, però ens ha deixat...
Perquè el senyor Ludo no està d'estrès post-vacacional,
no,
perquè
no
ha acabat les vacances.
Les seves vacances. Però ens ha deixat això.
Tomàs, avui estic molt content. Sí, ja sé que no t'ho creus. Estic molt content, primer perquè hem començat la vuitena temporada de Mossega la Poma, cosa que és increïble, una passada. L'altra és perquè aquest any, a l'estiu, tothom s'ha tornat boig per fer accions de caritat i com tota aquesta gent que s'ha dedicat a tirar-se gallades d'aigua gelada i agafar pulmonies, però hi ha hagut un tio que va deixar de treballar a Apple, a Canadà, que quan ha deixat la feina ha subhastat la seva samarreta, d'aquestes de globe, blau de l'Apple Store, i la seva targeteta de la feina. I no t'imagines quant ha aconseguit per la seva samarreta i la seva targeteta. Més de $2,300. Qui ha pagat aquests diners per aquesta samarreta? I què té aquesta samarreta d'especial? Doncs es veu que el noi aquest es diu Samsung, que treballava a Apple, ho pilles? Bueno, sí, d'acord, vale. Passeu un bon programa, a reveure.
Marc, per quan escoltis això, torna amb les pastilles de l'Alzheimer, que aquest estiu no te les has pres,
no.
Perquè ja vam comentar, no el de la samarreta, sinó que d'aquest home ja en vam parlar nosaltres
el
mateix
Samsung.
Del programa.
Sí, però no sabíem això que ens sortejava la samarreta.
No, perquè ha sigut d'ara, però és que parlava d'ell com si no n'hagués parlat mai i ell va parlar en aquesta taula.
Ell a terra, perquè ell ha estat en les seves guitarres,
està de vacances.
A Mossega la Poma ens encanta que ens escoltis cada setmana. A casa, al cotxe, al gimnàs, a l'estació espacial. I a banda de la xarxa, ara també envaïm les ones electromagnètiques de la freqüència modulada. Si vols que Mossega la Poma s'emeti a l'emissora de ràdio de la teva ciutat, només ens l'has de dir. Ens trobaràs a cultura@mossegalapoma.cat.
Tomàs, vaig a fer una mica de marge que no hi és, interrompre, que sé que ho valores.
Sí.
Recordeu que la temporada passada, quan jo vaig entrar a Capside, on ja hi era el Tomàs, vam dir, s'han acabat les cunyetes amb el canto gregoriano.
Sí.
Busqueu el Marc i l'Albert avui.
Sí, avui no hi ha canto gregoriano. Molt bé, parlant d'Albert, Albert Sánchez Carmona, benvingut.
Moltes gràcies a vosaltres per convidar-nos.
Albert Torretxe, també benvingut.
Gràcies.
L'Albert Sánchez Carmona és conductor i membre de l'equip del programa setmanal sobre història a les portes de Troia, que fins ara s'emitia per Matadepera Ràdio. I l'Albert Albert Torretxe, ets historiador i col·laborador del programa, un dels habituals, juntament amb l'Oliver Vergés. Primer donar-vos l'enhorabona pel programa. Ja us he dit abans que personalment sóc un dels vostres fans.
És un fanboy, eh? Sí, jo, sí. Jo he començat a escoltar-vos perquè ella em va estar donant la murga amb el tema.
No, doncs això està molt bé, eh? Nosaltres agraïm que hi hagi fans del programa, sincerament.
No, no, de veritat, m'agrada molt.
És que era ell.
Era ell, és evident. Doncs abans d'encetar la conversa, i perquè situem els mosseguis, els oients de Mossega la Poma, que no hagin escoltat mai A les portes de Troia, anem a escoltar res, un minut o un minut i pico, la intro del vostre programa corresponent al darrer episodi de la temporada passada.
A les portes de Troia, amb Albert Sánchez Carmona, Oliver Vergés i Albert Torretxe.
Aquesta és la vegada número 34 que ens acostem a les portes de Troia per mirar cap a la història. Durant tots els programes de la temporada ens hem apropat al passat del nostre país i hem explorat món per descobrir períodes emocionants de països que encara ens semblen exòtics. Hem anat del shogunat Tokugawa a la formació dels comtats catalans, de la Revolució Xinesa a la Guerra dels Segadors.
I després d'escoltar això, brutal, conquerir castells, saquejar ciutats... I...
No, però és superèpic.
Per això dic,
a més, la forma d'entrar i la presentació... A mi se'm posa una mica la pell de gallina, de veritat. És superxulo.
Sí, bueno, té una mica de truc, perquè com el programa el graien al matí, si no teníem una música d'aquesta, em sembla que no acabàvem nosaltres...
Necessitava la música i el cafè.
Sí.
Normal. La primera pregunta era obligada. Com neix la idea? Quins són els vostres referents? Per què es lieu la manta al cap i feu una cosa tan difícil com fer un podcast o un programa de ràdio no remunerat amb el que costa fer?
Home, potser explicar la crua en veritat, no? Doncs perd una mica el to èpic aquest que havíem aconseguit introduir.
Tu pensa que quan arriba la vuitena temporada seguiré igual, o sigui que...
Sí, sí.
Igual de sense cobrar, vull dir.
M'ho imagino, ja veig que més o menys les coses van per aquí, però ara jo coneixia l'Oliver des de fa temps i ell és historiador i a mi la història, jo soc periodista, a mi la història sempre és una cosa que m'ha agradat, m'ha apassionat i jo creia que hi havia alguna cosa a fer. I un dia, perquè mira, de tant en tant tenim aquestes coses, sortim a passejar per allà a la Mola, que és Sant Llorenç del Munt, per natural, que tenim allà al costat de Terrassa i de Matadepera, on estàvem, i tornant d'excursió vaig dir, escolta, Oliver...
És una mica un moment d'il·luminació, eh?
Sí, sí.
Pugem a la muntanya...
Sí, sí, et vas veure allà il·luminat a la punta de la Mola...
A tu no et vindria de gust fer un programa de ràdio d'història? I ell primer va mirar amb cara de què està dient aquest home, o sigui, què s'ha après de bon matí pujant a la muntanya, però després quan arribem al cotxe diu, doncs m'agrada la idea, posem-nos-hi. Llavors vam contactar amb l'Alberto, que l'Alberto, no sé, va ser l'Oliver qui va fer els contactes amb tu per...
Sí, ens coneixíem, però tampoc tant, havíem aconseguit un parell de vegades a la facultat i en algunes conferències i em va enviar un mail de vols fer un programa de ràdio amb nosaltres sobre història? I em va dir, bueno, està boig? M'hi apunto.
Et va portar a la muntanya, també?
No, encara no. Jo crec que és
el punt que falta.
El punt pendent per...
Algun dia haurem de fer una visita guiada a la muntanya, no?, per les portes de Troia, sortejar entrades i coses d'aquestes.
Hem deixat un moment la intro perquè els oients veiessin una mica el to, no?, el to inicial. La freqüència, com hem dit, és d'una hora, una hora setmanal.
Sí, és un programa d'història, però que ningú pensi que és un programa avorrit, perquè
no ho és. I a més, no només no és avorrit, el to és èpic, però és...
I amb això no vull dir que la història sigui avorrida, però no. Que no és com un professor a una aula fotent un rotllo de qualsevol tema, sinó que és un programa molt amè.
És molt amè i toqueu... M'agrada molt com salteu d'uns temes i com després els torneu a reprendre, feu com una mena de continuïtat de temes i els acabeu. Per exemple, recordo la Guerra dels 100 Anys. M'agrada molt perquè, per molt que hagis estudiat història, aquesta visió actualitzada no la tenim, els que ja portem un temps havent-ho estudiat, i després m'agrada molt el to jove, o sigui, és un to que no és gens acadèmic. El contingut és rigorós, però el to no. I jo crec que això és, us dona un punt especial. Us ho dic, per això m'agrada tant el programa.
Sí, a veure, aquesta és la gràcia, és intentar explicar història, que és una cosa que ens agrada, que a mi no és la meva professió, però en el seu cas sí. Per què no podem explicar història si a la gent li agrada? Si al cap i a la fi tu vas al cinema i moltes de les pel·lícules que funcionen són pel·lícules històriques.
O els llibres,
sí, són novel·les d'aquestes que li anomenen històriques, però a la gent li interessa, doncs expliquem-ho d'una forma que funcioni. A més, teníem el referent de l'Enric Calpen a Catalunya Ràdio, amb el seu programa L'Enguàrdia, que ja porta més de 10 anys, no sé si són 13 o 14, que la cosa funciona.
Hi ha una diferència amb L'Enguàrdia, a mi m'agrada, però hi ha una diferència. L'Enguàrdia és un programa d'una emissora de ràdio nacional, vale? On no pots saltar segons quins cànons, vosaltres de tant en tant el salteu i és molt divertit.
És el que ens agrada transgredir, de tant en tant, i no sé si ens hem
després
passat.
Els acadèmics que porteu vosaltres, que segur que són col·legues vostres de la FACU i o gent que coneixeu de la universitat, també tenen la vostra edat i això es nota en el programa, no són senyors, pues, diguéssim, ja amb una trajectòria molt reconeguda.
No ve ningú a fotre't el rotllo.
Exacte, però és molt divertit. Jo recordo el dia dels trobadors, em moria de risa. Va ser un programa supertrencador, el tema dels trobadors. Perquè sí, el tio que va venir, no me'n recordo el nom de l'expert, però cantava les trobes, vull dir, era una passada. Era brutal.
Això va ser una tovalla seva.
És l'Antoni Rossell, que va ser professor meu a la carrera.
Un crac,
Sí, a més, té la virtut que ell és medievalista, és filòleg i també és cantant. Llavors, ell en si mateix és gairebé un trobador, fet al segle XXI, no? Llavors, era un bon personatge per un bon tema. I jo crec que va donar molt de joc. Potser va acabar cantant menys del que
potser havíem pensat.
Del que havíem pensat, però la veritat és que...
Va estar xulo. Va ser un programa molt contrastat. Parlàvem de L'Enguàrdia, de l'Enric Calpena. Algun altre referent? Escolteu podcast d'història internacional o alguna cosa així?
Jo sí que m'he dedicat a escoltar. Doncs, he trobat una sèrie de programes que parlen sobre la història, però des d'una vessant més política que feia la BBC, una reflexió que em va semblar molt interessant, però està força lluny del que fem nosaltres. O sigui, eren altres idees. A la SER també està el programa SER Història, però que a mi no m'acaba de... No crec que nosaltres haguem de caminar cap a aquella banda. I després és bàsicament escoltar que a la gent li interessa, que també sorgeixen nous portals d'història a internet, per gent jove, com el Principat, que era un que col·laborava amb nosaltres, i per què no, tirem endavant. A veure, vam començar una ràdio petita, que és Mata de Pere Ràdio, podíem fer el que volguéssim, tenia molta llibertat per anar fent, explorem i anem investigant, i si ens va sortint bé, doncs anem tirant endavant, si no, doncs anem canviant, tenim aquesta llibertat de ser flexibles.
Capsid és l'empresa líder en disseny i gestió de sistemes TIC, essencials per clients com El Punt Avui o Meteocat. Amb més d'11 anys d'experiència, Capsid és expert en rendiment, escalabilitat, cloud, Amazon Web Services i Big Data. Capsid, el teu especialista en projectes d'escalabilitat i en estratègia cloud. Troba'ns a capsid.cat.
Aquesta temporada, res de broma.
Res de vacants gregorians al mig del nostre patrocinador. És que normalment li fem la conya al patrocinador i aquest final que heu sentit, el Marc i l'Albert, que avui no hi són, es posen a cantar cants gregorians. Vale? I el nostre patrocinador sempre ens truca dient-vos que a la propera ens retira el patrocini. És a dir, que no ens deixa venir...
Que hem decidit retirar l'Albert i el Marc de forma temporal.
Exacte. I mantenir el patrocinador.
Un programa de cant gregorià, no?
Podríem incloure, podeu passar cap a les portes de Troia.
Molt bé, en companyia de l'Albert Sánchez Carmona i l'Alberto Reche del programa Les Portes de Troia, ja porteu un any. Què tal l'experiència? Com ho heu viscut?
Si vols començar tu, que estàs més allunyat del món de la ràdio.
Molt bé, la veritat és això. No? Jo sí que sóc dels tres potser el que ve més del món acadèmic i era una mica el que comentàvem abans, no? El fet de fer un programa... A vegades els historiadors, quan et dediques a la història com a professió, ens perdem una mica. No? A vegades, jo dic moltes vegades, ens creiem científic o ens creiem... perdem una mica el nostre target, el nostre públic, que realment és la ciutadania, és la gent. I moltes vegades acabem tan enfrascats en les nostres discussions sobre el sexe dels àngels i les nostres publicacions d'impacte i els nostres debats entre dos o tres persones que al final no importen a ningú, que al final perdem aquesta connexió amb la gent, no? Que és el que importa, perquè és el que deia l'Albert, no? Les pel·lícules més taquilleres són pel·lícules històriques, les grans novel·les que potser hi tothom són novel·les basades en fets històrics. Llavors crec que de manera natural sorgia fer una cosa com més directa, no? Sortir al despatx i agafar un micro i fer un programa de ràdio.
Hi ha una cosa, ens passa també a nosaltres, però nosaltres som uns indocumentats en general i no sabem res del que expliquem.
I en particular.
Sí, i en particular un que aquí parla.
Si hem escoltat, no, vull dir que en particular, vull dir que som en general i en particular, que sí. Dona igual el tema. Si hem escoltat campanes d'algú, ja n'hi ha prou.
A mi el que m'agrada molt és que sé que feu l'esforç, i costa, fer un esforç acadèmic que normalment fas focus i entres a saco amb un tema, no?, i profunditzes molt, sortir de baixar tant de nivell i posar-te, diguéssim, a un nivell més generalista, costa. El que és molt bo és que es nota que hi ha bagatge en els comentaris que feu de passada quan aneu tirant endavant el programa. Sobretot quan aneu relacionant temes. Escoltant-vos a tu, Alberto, i en l'altra companya, l'Oliver, es nota molt això. I suposo que cadascú la vostra especialitat. No?
Sí. Tenim la sort o la desgràcia que els dos tenim una especialitat semblant, perquè els dos som medievalistes, però jo no crec que sigui baixar el nivell. De fet, el fet de ser generalista o ser capaç d'explicar de manera clara i concisa un tema tan general és de fet pujar el nivell, no? Perquè el senzill és anar a la microespecialització, no? No, jo m'he dedicat tota la meva vida a estudiar l'evolució de la cullera petita en l'Imperi Romà. Soc el màxim expert mundial en la cullera petita de postre de l'Imperi Romà.
Clar, poca broma, eh?
Poca broma, però aquesta especialització...
I aquí estudia serps en els capitells corintis. Clar, sí. I fa tesis sobre serps. Serps i floretes.
Ja cada cosa. Si no, sí. Si ells se'n van, doncs ja estic jo allà com a inculte històric
per tornar-los a portar cap a... Ara,
què esteu dient? Expliqueu-nos-ho a la gent normal, perquè si no, no ho entenem.
Us costa molt trobar el guió, preparar-lo? També feu... A vegades introduïu lectures o introduïu una part, diguéssim, que clarament està, que no és de diàleg, sinó que està feta a banda. Tot això com ho feu?
Ara, depèn del programa, perquè com ha dit l'Alberto, tenim la sort o la desgràcia, els dos són medievalistes. Si els deixés, sempre acabaríem fent l'edat medieval. Però clar, a mi m'interessen altres coses, la contemporània m'agraden els romans, encara que ells no els acabin de fer el pes, i llavors anem fent. I depèn del programa, més o menys algú agafa una mica la iniciativa de dir, doncs mira, jo aquest programa el conec més, doncs podríem fer això, això, això.
Sobre els guions és molt divertit veure com el primer, els guardem tots, no? I el primer programa teníem un guió com de 8 o 9 pàgines, que gairebé llegíem, no? Teníem amb la por de dir...
I anàveu a mort a llegir-ho,
hola, mi mama, mi mima, sí. I jo a mesura que vas agafant soltura, hi ha hagut programes sense guió directament. No sé si es pot dir.
Sí, es pot
queda
dir.
Bé dir-ho, però hi havia programes.
Amb més idees bàsiques.
Ara que tindreu tècnic, no vale. O sigui, ara si no, com a mínim heu de tenir els talls ben seccionats. Perquè
hi havia programes de la nit anterior, l'Albert dient, però escriviu alguna cosa. Jo, no, tu tranquil.
Està bé, la improvisació sí, està molt bé.
Una mica la pregunta xorra del programa, ja que no estem tu i jo. Un medievalista com tu, què opina de les fires medievals que es fan per arreu?
Jo és que jo sempre dic el mateix, que si no em deixen pagar en nens, no...
No, no, per això.
Diu, no, euros, jo no. He portat el meu nebot perquè te'l quedessis 4 anys.
Tornàvem una mica a fer recapitulació d'aquesta primera temporada. Albert, de què esteu més satisfets?
Home, jo estic satisfet d'haver començat un programa que va sortir quan estàvem passejant per la Mola, que no sabíem cap a on anava, que era només comencem a veure què funciona. I veure que ha funcionat, que a la gent li agrada, que vosaltres mateixos ens heu trucat per venir a parlar d'ell.
Bueno, ja vam tuitejar-ho i vam posar-ho a Google Plus i ho vam posar-ho tot arreu, eh?
Per això, estem molt satisfets que a la gent li hagi agradat i a més consideren que tampoc no hem fet ni una campanya de bombo massiu ni res.
Perquè no sóc família, no, amb el Tomàs? Jo m'he dubtat durant un temps,
De fet... Ara els deia fa una estona, dic, em fa molta gràcia posar-vos cara perquè escoltar 34 programes, algun d'ells, ja, dos i tres vegades...
Són com de la família, ja, gairebé. Però clar, que hi hagi gent... Podem dir que fins i tot tenim una comunitat de gent que viu a Sardenya que
us escolta.
Que ens escolta i som conscients que som fans nostres, s'han posat en contacte, així que és tot sorprenent. És la primera vegada que faig un programa que funciona, ja havia fet uns altres a Matapera Ràdio, però que hagi tingut aquest abast.
L'internet.
Sí, gràcies a l'internet.
El programa està matat de Pere Ràdio com podria estar a qualsevol altre lloc. Jo penso que té una entitat per si mateix. Vau començar amb Facebook, Nosaltres no, perquè som enemics de Facebook.
M'agrada com pluralitza sempre. Sí. O sigui, ell és enemic de Facebook i llavors ja tothom ho és.
Sí. I després vau posar Twitter. Mm-hmm. Com us ha anat la relació amb xarxes socials i quin pes tenen cada una d'elles, tenint en compte que, clar, de Facebook ja veníeu i que a Twitter vau entrar més tard?
Era, veníem de Facebook perquè jo sóc un... Si tu ets un enemic de Facebook...
Doncs... Ai, però, perdona, però si tens Facebook, ho vas dir al final de temporada. Te'n recordes?
T'aposto un sopar a que trobes una foto meva a Facebook.
L'últim minut de la darrera temporada vas dir, tinc Facebook, així, molt fluixet.
perquè vaig obtenir un descompte, o sigui, d'una cosa.
Sí, clar que no.
Això era al final de temporada.
Exacte, que no us enganyi. Que...
La gent no se'n recorda ja a l'estiu.
Per això ho recordo, bueno, jo.
L'impacte
sí,
de la xarxa.
Vam començar a Facebook, perquè bàsicament a mi el que més m'agrada és Facebook. Jo Twitter encara... No és que em costi, però és que crec que necessites massa hores per estar-t'hi allà. Mm-hmm. Llavors vam començar amb Facebook, però l'Oliver va dir, va, posem-nos a Twitter de debò. O sigui, en plan, anem a buscar gent, seguidors, que ens puguin... I la veritat és que ha estat un èxit, perquè ha estat gràcies a Twitter, no gràcies a Facebook, evidentment. Mm-hmm. A Facebook és molt difícil promocionar-te si no pagues, però a Twitter pots fer una promoció gratuïta, que hem arribat a molts llocs, hem arribat a molta gent gràcies a Twitter. Mm-hmm. Ara no tenim Google Plus ni més coses, perquè jo Google Plus, sincerament, no ho entenc.
No, i gestionar tot són hores, també.
Sí, són moltes hores.
A Google Plus estem nosaltres, crec. Nosaltres i Google.
I 333 membres això, de la nostra comunitat.
No dic nosaltres tots, vull dir nosaltres com a comunitat i no crec que hi hagi gaire.
Però, escolta'm, la nostra comunitat de Google Plus és participativa.
No, sí, està molt bé saber que la gent de Google treballa per nosaltres. És un foro que es manté Google, està molt bé.
Participa amb nosaltres. Envia'ns els teus comentaris i suggeriments a cultura@mossegalapoma.cat o a Twitter amb l'etiqueta Mossegui.
Molt bé, en conversa amb l'Albert Sánchez Carmona i l'Alberto Reche, aquí a l'estudi. Nova temporada, segona temporada, canvis, com es presenta, què aneu a fer, de què parlareu, per favor, expliqueu coses.
Home, podem deixar-te una petita pista al final de potser cap on pot anar un dels primers programes com a mínim de la temporada, però ho hem d'acabar de tancar. La idea, la gràcia és que com parlàvem abans estàvem a Mata de Pere Ràdio, que era una cosa una mica handmade, que ho fèiem nosaltres mateixos, hem tingut la sort de... que hi ha hagut cadenes, unes altres cadenes que s'han interessat per nosaltres i estarem a Ràdio Castellar, que estarà dins de la xarxa, i també emetrem...
Serem companys i competidors.
Ara fotran el xiringuito ara.
Per portar-nos a mossegar la poma.
És que... Jo espero que siguem companys i llavors també, de moment, tenim assegurat que també se'ns emetrà a través de Ràdio Terrassa. Mm-hmm. De moment només tenim aquestes dues, però estem en conversa amb moltes més. Esperem arribar a tot el lloc on calgui. I com dèieu abans, no? Si algú vol que soni a les portes de Troia a la seva ciutat, que contacti amb nosaltres a través de Facebook, a través de Twitter, i ho intentarem fer el màxim per estar...
Ens arrepentirem d'aquest dia.
Sí, ja veuràs tu.
Ja que ens
fotran fora de la sindicada.
Sí. Sí.
Però, bueno, no.
Però si és per portes de Troia, val la pena. Digues, perdona, Albert.
Ah, no, bueno, realment tant se me'n dona, no? Perquè al final és el que dèiem abans, fas el programa sense cobrar d'un tema que t'apassiona, uh-huh. I al final el divertit és fer-lo, no? I veure que hi ha un feedback i que hi ha gent darrere que sorpresivament, uh-huh. No? Quan l'estàs fent, estàs dient, mierda, estoy soltando aquí. Després arriba gent i dius, quin bon programa, m'interessa molt, o continueu així. I al final això és el que tenim a seguir, no? Uh-huh. Independentment de que estiguis a la ràdio, que no, perquè al final amb internet.
Sí. És això, és molt agraït per la relació directa amb els oients. Sí.
La temporada passada vau tenir gent, fins i tot referents vostres, perquè l'Enric Alpena també va estar al programa.
Vam tenir la sort, va venir l'últim programa, vam fer una quadratura.
Va estar xulo, va ser una cosa, vamos, pels que som seguidors dels dos, doncs va ser una cosa entranyable. Què tal aquesta pel que fa format, pel que fa convidats? Com ho voleu orientar? O en principi continuareu una mica amb la mateixa línia?
En principi no volem també fer canvis revolucionaris perquè si més o menys ens ha funcionat, doncs anem a adaptar-ho. Ara que tindrem tècnic, tindrem servei de veus, gent que ens podrà posar veus, músiques, doncs intentem aguantar una mica l'estructura amb tots els canvis que calguin, perquè els que ens escoltàveu ja sabíeu que un dia fèiem efemèrides, un altre dia fèiem una entrevista i un altre dia explicàvem una altra cosa, depenent també de com ens ajustem. Però en principi intentarem continuar més o menys igual, tractant un tema principal I després l'estona del final és una mica lliure, una mica com anem adaptant, també depèn de la setmana. Jo crec que ara venen uns mesos també interessants.
Històricament.
Que, sí, històricament interessants, que potser ens donen per parlar d'algunes coses, com, deixo aquí una de les primeres primícies, no? Que potser podem tractar dels fets d'octubre, que van passar durant la Segona República. Hi ha algun paral·lelisme amb el que pot passar? Això ja cadascú...
M'accepteu un consell? Que sí. Ho trobava a faltar una mica, pel context de país i per qui sou vosaltres, que expliqués una mica la història d'altres independències. Vale? De les més clàssiques, posem el cas d'Amèrica, sí, en general, més enllà dels Estats Units, que ja l'hem vist moltes vegades, no? Però hi ha algunes que són desconegudes i amb coses interessants. I altres europees, que també és un altre referent que pot ser interessant de conèixer, perquè sembla que siguin coses que no passin habitualment i la meitat dels països europeus han sigut independents al llarg del segle XX.
Sí, sí, precisament abans estàvem parlant que, ja que vam fer un programa que parlàvem de la colonització, un altre...
Hem de dedicar va estar molt xulo,
a la descolonització, sí, perquè tots aquests països van ser colonitzats, van ser descolonitzats, i t'agafem la proposta,
Vale.
Perfectament.
Cada setmana a la teva emissora, Mossega la Poma. Una hora per parlar de tecnologia, emprenedoria, ciència i cultura. La tecnologia és cultura. Mossega la Poma.
Hem de fer alguna cosa, perquè si no pot ser que el Rubén cobri el pastó que cobra per estar mirant sèries. O sigui, sí, si ja el veig davant d'un iPad, sí o no? O sigui, fa pinta de qualsevol cosa menys de tècnica. Està allà amb l'iPad i toca el botonet i segueix mirant Joc de Trons o el que sigui.
Ell va a la seva. A més, s'ha tirat un estiu fora al Carib. No se'n recordava ni dels botons.
Però abans estava amb la taula, les dues pantalles, i allò semblaven a xocar.
Ha estat a becari, tot el... no només està de becari amb mossega la poma, sense cobrar, sinó que ha estat a becari tot l'estiu, i només l'han deixat una setmana de semivacança.
Sí, però que és que ara el mires i... aquest no està fent res.
A mi ja m'agradaria...
Com nosaltres no tenim tècnic, doncs...
Clar,
tot això sembla... Tot el que fa és màgia, llavors.
A mi ja m'agradaria haver tingut un iPad en comptes d'haver-me barallat amb coses analògiques que no en tenia gaire. Així que aprofita-ho.
Doncs acabem aquí la conversa amb l'Albert Sánchez Carmona i l'Alberto Reche. Us agraïm força... Perdona, ara m'he saltat jo el que tenies que dir tu, no?
No, aquí sempre posa Raül, però sempre la fas tu.
És veritat. Us agraïm la presència al programa, de veritat, de debò. Em fa molta il·lusió que vingueu, i a més vingueu al primer programa de la 8a temporada, i us convidem a quedar-vos amb vosaltres ara quan entrem en temps de tertúlia. Per descansar una mica de tanta veu, anem a escoltar la gent d'Obeses, i el tocador de senyores.
Dolces senyoretes, no sigueu estretes, doncs, qui us voldrà tocar? Sols el tocador va bé, les senyoretes, sé que sobren rodonetes.
Si el que vostès és passió,
que el tocador. Grata companyia ideal per l'alta burgesia com cal. Qui us ensucrarà? Sols el tocador de rosa refinada morena o bé pastanaga.
Com que sempre toquen perquè tiren quan el tocador toca, sempre toca el tocador.
Rima llapis i coloret, com a cuita llapis i barret, per servir a senyores. Qui vol un massatge relaxant o sembla com la d'un mal amant quan no el tens l'enyora. Si el cul us penja per darrere i us manca cara a la pitrera d'un patiu, ell té l'ull molt viu amb el bisturí. Si no hi ha qui l'aclapari, té les mans d'un mercenari.
Tot és sempre tot un perquè tira quan no toca del cor, és sempre tot el tocador.
Com la bruixa de la Blanca
Neus,
els més dolços són els teus. Per servir a senyores, qui vol un perfum ben excitant,
fa un bon som toc extravagant.
Quan no el tens l'enyores.
Tocador!
podríem haver aprofitat el canvi de temporada, no? Per fer una mica de neteja.
Aquesta sintonia, és la sintonia que hem pagat per ella, 6 euros.
Ara, per fer una pregunta, us recorda o no us recorda un toro mecànic fent marxa enrere?
És la sintonia de notícies, és de news.
Més que un toro mecànic, sembla un camió d'aquells grans, no? Que es posen a mig del carrer.
Sí, però quan fa marxa enrere, o sigui, el del supermercat que està, sí, que està descarregant.
Vale, vale, gràcies. Bé, doncs deixeu-me comentar, estem ara ja...
Acabo de perdre un fan.
Estem en temps de racó mossegui i us volia comentar un parell de coses que ens afecten a la comunitat. En primer lloc, dir-vos que, com és tradició, tot i que portàvem, em sembla que un parell d'anys que no ho fèiem, hem canviat el blog, el disseny del blog de Mossega la Poma.
I la temporada passada crec que no es va tocar.
No es va tocar. Aquest any buscàvem bàsicament dues coses, claretat i simplicitat, i penso que ho hem aconseguit. Us convido a tots que dongueu...
I de fet que ho diguis tu, que és qui s'ho ha currat, no té tant de mèrit, però és veritat que el resultat, no, vull dir que el resultat que ha donat és molt xulo.
Sí, hi ha una cosa que m'ha agradat molt, que va costar bastant, l'any passat no vàrem aconseguir, també era una idea que portàvem, i és que a la homepage, o sigui, a la landing page, tu tens, diguéssim, la barra lateral d'un blog clàssic, però quan entres a l'entrada hem tret tot perquè la gent tingui exclusivament el contingut. Penso que això dona més força al contingut i va molt a saco, o sigui, va molt a l'essència. I això, doneu-li un cop d'ull i feu-nos arribar els comentaris de què us sembla via Twitter, Google Plus o a cultura@mossegalapoma.com
o a Facebook si teniu el Tomàs.
No em facis dir res.
Busqueu-lo.
El segon comentari és sobre aquesta relació que hem encetat ara, aquesta mena d'acord, de col·laboració i suport que rebrem de Canal Blau i Neàpolis. Què és Canal Blau?
Canal Blau és tant la ràdio com la televisió públiques de Vilanova i la Geltrú, les municipals.
Vale. El que fem nosaltres en tenir aquesta, en encetar aquesta relació és poder col·laborar amb ells també, no només perquè puguin remetre a Mossega la Poma en àudio, sinó fins i tot poder anar allà i fer alguna cosa en vídeo perquè estan en televisió local. I a nosaltres ens interessava fer alguna cosa, sobretot al Marc. Jo no, a mi no, que a mi la televisió no m'agrada. Però bé, en fi, si hem de fer-ho,
si s'ha de fer, si s'ha de fer, es fa.
I també, per altra banda, ells ens donaran, diguéssim, recolzament de cara a la presència a la xarxa.
Exacte, som com, podrem dir que som un programa de la seva, no? De la seva òrbita,
de la seva òrbita
a partir d'ara.
Exacte.
Per bé, la doncs, qual cosa estem molt contents.
Sí, i això també ens reforça i ens dona més valor o més, ens posa més en, com a referència. Doncs això són els dos punts que us volíem comentar del racó mossegui amb aquesta música de camió que tira marxa enrere.
Parlem-ne. Tertúlia mossegui. L'actualitat tecnològica debatuda amb passió.
Molt bé, entrem en temps de tertúlia. Avui una tertúlia que estarà protagonitzada pels... Per qui estarà protagonitzada avui?
Per Apple, que estrany, eh?
Sí,
oh,
sí.
Sorpresa, comencem trencadors la nova temporada.
Bueno, Raúl Arribas a taula, Albert Sánchez Carmona, Alberto Reche, moltes gràcies per quedar-vos i fer avui tertúlia tecnològica, a veure què tal surt. Està bé, perquè em sembla que avui l'únic defensor d'Apple seré jo, per el que he vist fins al moment. I bueno... En fi, primer tema que llenço damunt de la taula per...
A veure què defenses, perquè l'últim tema que tenim no és com per defensar-lo.
No, gaire, no gaire. No,
això per això que...
Bé, però hem de fer sempre el rol, el paper de l'auca. Yosemite. Hem tingut la sort de que les betes públiques de Yosemite... Per cert, l'altre dia vaig veure un acudit, que és el típic acudit de que Windows no funciona, Linux va que lo flipas de bien i que tot és gratis i que Mac vale mucho dinero. Curiosament feia referència a que el sistema operatiu dels Macs valia 60 euros, sembla que era, o 60 dòlars, i no és cert, és gratuït.
Perquè és una cosa de fa un any.
No sé.
Ai, perdó, potser és una cosa de fa un any.
És fa més d'un any que és gratuït, però bueno.
No, aquesta l'última, la que és gratis.
I l'anterior també va ser gratuït.
No, que no.
Que sí, que sí.
Que no de l'any passat, que fos gratuït.
Bueno, jo s'he dit... Hem provat les betes 1 i 2, que han sigut públiques, i molta gent que s'ha volgut apuntar a les...
Com es diu el que està ara actual, que no me'n recordo el nom? La versió actual, la que teniu, la que té tothom els
Mavericks.
Però aquest és el primer que va ser gratuït.
Exacte.
L'any passat, Maverick no va sortir fa 20 anys.
Bueno, l'hem provat, és prou estable, i la veritat és que em va costar una mica acostumar-me al canvi de look del sistema. Intenta ser una mica més iOS amb algunes coses, però és massa pàl·lid. A mi els botonets, allò de tancar, obrir finestra, que tenim tots a cada finestra, que en Mac és una boleta vermella, una boleta groga i una boleta verda, amb les finestres que no són actives queda desdibuixat i la veritat és que al principi em va costar bastant d'ubicar. Però bueno, està força bé, és prou estable per ser betes i la veritat és que el consum de la RAM ha anat... jo penso que ha millorat bastant, no sé què han fet, però millora bastant. Tot això us recomano que seguiu les darreres entrades de Mossega la Poma, perquè sobretot estigueu amb temes de Mac, perquè hem explicat com ser eficients amb el disc, com ser eficients amb la RAM i quina pinta té això.
I el Tomàs li ha fet una volta bastant seriosa, eh? O sigui que...
Gràcies.
És veritat, i ha publicat diversos articles que si el teniu a casa o voleu saber com funcionarà, feu una ullada que no us arrepentireu.
Molt bé, segon tema. Fairphone, un telèfon sota els paràmetres de comerç just. Heu sentit a parlar del Fairphone?
Fa 20 minuts abans de començar.
La veritat és que no, però home, ara, un telèfon sota paràmetres de comerç just, i d'on treuen aquests minerals també fets?
Sí, en teoria tot ho contracten i tot ho compren a empreses que saben d'on venen els components.
I quan val un terminal d'aquests?
Mira, bueno, si us connecteu a fairphone.com, em sembla que valia $300. No és un telèfon excessivament car pel preu que hi havia.
No, sí.
Tampoc sé la gamma ni tampoc sé les prestacions. De fet, encara no es pot comprar, és senzillament un projecte que té ja finançament i que tot apunta que veurà la llum aviat.
Com a iniciativa està molt bé.
Per qui ens escolteu per primer cop aquesta temporada, recordeu-vos que cada programa de Mossega la Poma té una entrada al blog amb el mateix número, avui estem al 214, no cal que apunteu res, tots els enllaços, tots els noms, us podeu accedir des del mateix... Nosaltres direm les show notes o les notes del programa, no?
Sí, però que això tant està... Les show notes estan al podcast i a part al blog, a la web és on està tota... Si voleu tenir una mica més endreçat, allà ho teniu tot.
Bueno, la idea de que el comerç us arribi no només a la roba o arribi no només al cafè, sinó que arribi fins i tot als telèfons, a mi em sembla una bona idea, a priori. Sí, excepte que sigui una campanya de màrqueting d'algú.
Clar, perquè en vés a saber. També hi ha iogurts que li diuen bio i no ho són.
Ara ja no li han de dir bi.
Clar, ara li han de dir bi i patates que es diuen artesanes perquè són artesancis, perquè no poden dir artesanes, així que vés a saber.
Ah, sí? Això passa?
Sí. Sí. La marca més coneguda d'artesanes llegeix atentament a veure què en trobes.
Ah, mirarem. Com aquella no és una... Ho sembla, però no és una...
Bé, la setmana que ve, canviem de tema, Apple ens ha convocat...
Aquí us vull veure jo, llàstima que no hi sigui el Marc també.
Sí, no, ara... però tenim 3 setmanes per fer cagarela, aquesta, la que ve i l'altra. Ens ha convocat a una keynote, a una presentació, que és el dia 9 de setembre, a les 19 hores, hora de Cupertino, hora de Califòrnia.
No, a les 19 hores d'aquí.
Ah, sí, perdona, 19 hores d'aquí, 10 hores
a Cupertino. No, o 18 d'aquí, o 6, sí, o 7 de la tarda d'aquí.
Estava jo ara fent el canvi. És que no sé qui va dir a les 4 de la tarda. Dic, no, a les 4 de la tarda no pot ser.
Home, en alguna banda del món sí, però...
Bé, és la típica presentació que fa Apple al setembre, des que va llançar l'iPhone, per presentar-nos els nous iPhones, teòricament. I aquest any, com ja sabem tots, 2 iPhones, el de 4,7
i l'actual... Tot el rumor, que els últims anys se sabia tot, suposo que també seran certs, que són 2 iPhones, i el petit fa 4,7, i el gran fa 5,5.
I ric, podeu tallar fuets.
Ric, perquè quan l'iPhone feia 3,5 i estava a punt de sortir el de 4, Samsung va treure el Galaxy Note, que era de 5,2, crec. I les risques que es van fer aquí, dient que allò no era un telèfon, que allò era, servia per ratllar formatge,
fer surfing.
Per fer surfing, una de barbaritats. I van seguir ells, no, perquè els telèfons de pantalla gran camises. Són una merda, bla, bla, bla. I ara que el treu Apple, estan que els hi fa tot, vamos, fan pellugues.
Perquè ara és el moment, llavors no era el moment. Però
sí. Exacte, 4,7 i 5,5 pulsades.
És que s'agafarà el de 5,5, és que ho veig.
I un processador A8. Abans d'entrar a l'iPhone 6...
Jo tinc moltes ganes de veure, estic en sèrio.
Jo també.
Ja és que fa temps que dic que l'iPhone té la pantalla petita. O sigui, és que un iPhone, si el fan com diuen, amb la pantalla gran, el de 5,5 o el de 4,7, i ara més que en la versió nova d'iOS es pot canviar el teclat i per fi es podran posar teclats lliscants a iPhone. És que tinc moltes ganes de veure'l, perquè és que serà xulíssim.
Tens?
Jo 38 encara no els he fet.
Vale. Aleshores, jo tinc un argument perquè ens agradi l'iPhone 5.
Ojo, ojo, que ja porta dies donant-li voltes, eh?
No, però és que passem de 40 anys i la vista ja no és la que era.
Clar.
Sí, sí,
clar.
No, escolta, poca
perquè,
broma,
Perquè fa 3 anys la tenies collonuda. No? Fa 3 anys passava un mosquit per la paret d'allà davant.
I la veia, vamos, enfilava l'agulla amb el dit al peu.
És que el que s'ha d'escoltar.
Va de dir-te que... Que no, he perdut molt amb aquesta... Jo, des que treballo a Capsules, he perdut molt.
Hombre,
doncs...
I ara, i fins ara, teclejar amb un teclat normal era el que en canvi era
un tecla. Vaig a fer un parèntesis. L'altre dia em parlaven de la fragilitat dels telèfons, ¿vale? Dels telèfons, de qualsevol telèfon, d'aquests telèfons tàctils. Aquest estiu se'm va trencar l'iPhone 5S, se'm va caure i se'm va esquerdar tota la pantalla. I realment, quan un telèfon seria esquerda de la pantalla, tàctil, passar-li el dit per sobre és horrorós, encara que funcioni.
Sí, funciona, però pots tallar constantment.
Sí, sí. I realment et pots tallar, eh?
Sí, no.
Tu explicaves alguna cosa d'aquest tipus de superfícies d'un
vidre? Ah, perquè es trenquen. Sí, aquesta mena de pantalles, tipus Gorilla Glass i equivalents, són molt, molt resistents per impactes frontals. O sigui, tu tens el telèfon pla i li deixes caure coses. De fet, hi ha demos, que li tiren un munt de coses pesants, intenten ratllar i no es trenca. Però es veu, no sabria dir per què, que aquesta resistència el que també li proporciona és fragilitat. A veure com ho expliquem això. Si cau un telèfon i pica, per exemple, cau al terra, encara que sigui de poca alçada, i pica en un dels vèrtexs, en un dels quatre vèrtexs del telèfon, cau així com més o menys vertical i cau, no sé per què tota la resistència que té el vidre en qualsevol altre impacte, aquí és al revés, és inversament proporcional. Llavors, quasi tots els telèfons es trenquen per caigudes molt tontes, que cau, pica un cantó i rac, se t'obre tot el...
Us ha passat a vosaltres?
Per sort, no.
No, a mi no. El meu germà sí, és especialista en deixar caure telèfons i trencar-los.
Doncs... Es pot donar el cas que caigui un telèfon d'un cotxe en marxa i no es faci res, perquè si no piquen algun d'aquests punts febles, aguanten molt, però que en canvi un dia vagis a la butxaca, no encertis la butxaca, caigui al terra i croc.
El del Marc es va caure del cotxe, en marxa, li van passar dos cotxes per sobre, òbviament la pantalla va petar, però el telèfon continuava funcionant perquè em trucava des del telèfon matxacat. Volia anar aquí perquè quan va sortir l'iPhone 6, l'iPhone 5, el 5C i el 5S l'any passat, a priori semblava que hi havia bastanta diferència entre un i l'altre. Però jo, que he tingut un 5S i que ara tinc un 5C, només hi ha una cosa que li noto la diferència, que és el poder desbloquejar a través de l'empremta dactilar. Això és una tonteria, però ara no em sé acostumar a no tenir-ho.
Home, és molt còmode.
Sí, sí, és l'única cosa que realment és sorprenent.
Home, hi ha diferència, perquè el 5C en el fons és un 5.
Sí.
Ja vam parlar aquí que del 5 al 5S sí que és veritat que a nivell de processador és més potent, però per coses d'avui en dia, sí, per el 99,9 de coses que facis, és molt, la tecnologia que han arribat avui tots els mòbils de gamma alta... és que no la necessites per fer tot el que fem.
Què porteu no vosaltres com a mòbils? Perdoneu, Alberto... Albert,
Jo porto un Samsung Galaxy.
I estàs content?
Sí.
Amb aquesta cara d'ella, estàs content? Estàs segur?
Estic content, sí. Tampoc no li dono gaire batalla i per portar dos o tres aplicacions i el correu...
Encara
no
pots salvar l'oient, eh? Encara pots canviar d'idea.
Alberto Reche,
jo és que sóc molt... Jo fins fa res portava un mòbil de fa 4 generacions, d'aquells que...
Però els historiadors no tenim aplicacions xules d'aquestes que pots fer...
Les devem tenir, però jo sóc molt d'anar... Jo encara sóc molt d'anar amb llibreta i amb 20.000 llibretes i ara començo a fer coses amb el mòbil. Però fins i tot, de fet, la meva última adquisició tecnològica ha estat un USB que grava i més que... Ho podia fer amb el mòbil, però al final... No.
Mira, a més, la seva samarreta parla bastant d'aquesta
tecnologia. Sí, sí.
No necessito Google, mi mujer lo sabe todo. Està molt bo.
Potser la samarreta de l'estiu. Vas pel carrer. És divertida perquè vas pel carrer i tothom et mira i veus que fan. Pican a...
Té raó, no? Com
dius. O vas que li van deixar la seva dona i la dona mira i fa...
Els fa més gràcia, no, les dones?
Sí, sí, perquè ho entenen.
Les dones tenen memòria històrica. En tots els sentits. I dit de bon rotllo, eh? Bueno, parlant de dones, en el bon rotllo també... Acabem una mica. A part de...
Hi ha una cosa que no hem dit també dels iPhones, que també és un altre on us vull veure. Diuen tots els rumors que venen amb NFC.
Ah, sí.
I aquí heu dit, jurat per jurat, i heu fet conjuro cercanos
que no hi haurà
que mai
NFC.
A la vida, que l'NFC estava mort, que no s'havia per res, que sí. Era basura, que... I ara què?
No sé. Si ho posa Apple serà bo.
Aquí volia arribar.
Donde dije digo Diego i ja està.
I sí que he vist una cosa, conya de banda, potser l'impuls que necessita NFC que estigui als iPhones.
Igual sí.
Perquè estigui realment extès i perquè quan Apple posa alguna cosa, Apple... No, bueno, fa moltes coses, però sí, com al màrqueting no hi ha ningú. O sigui, és que si treu l'NPC i li dona alguna utilitat una mica enginyosa i cala una mica en el missatge publicitari o el que sigui, li pot anar molt bé la tecnologia.
El que volia anar és que aquest any realment sí que tindrem un canvi. El canvi de pantalla, de dimensió de pantalla, donarà realment un aspecte molt diferent al nou iPhone i aquí sí que tindrem realment un canvi important. De totes maneres, per tots aquells que no ens puguem canviar el mòbil o no ens el vulguem canviar, sí, hi ha una novetat que també se'n parlarà el dia 9, que és l'iOS 8. L'iOS 8 té bastantes coses interessants, sí. Una d'elles que a tu t'encanta és el tema dels teclats.
Que hi ha hores i els teclats... De debò, és que no he utilitzat mai un teclat fora de l'estàndard d'iPhone, o teniu un Android i només he utilitzat l'estàndard, proveu un dels que llisquen, que n'hi ha diversos.
És brutal, no?
És que és brutal. Bueno, a mi m'encanten. És que vas mil cops més ràpid. No? De fet, quan vas amb un... Ara em passa que per feina i personal tinc un iPhone i un Android, tot el que puc escriure a l'Android ho escric a l'Android, perquè és que és molt més ràpid.
Tenim un minut per parlar de les fotos guarrilles que li han robat a les actrius, no, i a les cèlebres.
Del problema de seguretat. Del problema de seguretat.
Quin problema?
El problema de seguretat no hauria tingut cap tipus d'importància si no els hi haguéssim vist al xiquitín.
Social, però no saps què es poden haver vendut? De coses que no ens entenem perquè va per uns altres derroteros. Mm-hmm. I això s'ha fet públic perquè han sortit fotos bastant delicades de noies famoses, però de la mateixa forma que li han robat a ella les fotos, a saber què més han robat del telèfon de gent que potser no és tan famós, però és més perillós, com a altres coses.
Exacte. És un tema tècnic, però deixeu-m'ho explicar. Sembla ser, i Apple, una de les seves assignatures pendents són els serveis de cloud, en general. Són una caqueta, tot s'ha de dir. Vull dir, ha evolucionat altres coses i els serveis de cloud els té bastant nefastos.
Jo no crec que sigui tant això com aquesta filosofia d'Apple que a vegades n'hem parlat, que ho fa tan fàcil pels usuaris,
no,
que
no.
Jo sempre dic que no. Jo crec que es passa perquè jo estic segur que molta gent no sap que les seves fotos personals, si ells agafen un iPhone i no li fan res, estan al núvol.
Sí, però en canvi l'aplicació web per treballar, o les notes que es pengin, o les notes que no són capaces d'aguantar una sessió web,
bueno, sí,
és horrible, part, o sigui, no està ben fet.
Però relacionat amb aquest cas, jo estic segur que la majoria de gent que li han robat fotos no tenien ni idea que les seves fotos estaven fora del seu telèfon.
Exacte.
Perquè ho posa tan fàcil que l'usuari, com que no s'ha de preocupar de res, arribes al que és contraproduent, que és que es preocupa tan poc que ni ho sap.
De totes maneres, aquest problema és d'Apple en dos sentits. Una, tècnicament, el problema és l'iCloud, és a dir, allò on es copien les dades en el núvol. En concret, gràcies o per culpa del servei aquest de Find My iPhone.
Sí, perquè veu que comparteixes credencials, llavors han pogut rebentar el servei aquest bruta. De localitzar el teu telèfon si el perds, i amb les dades que han tret d'allà s'han connectat a l'altra banda i s'ho han tret.
S'han baixat les fotos.
És perquè veu que el servei d'iCloud com a sí que era robust, però com que comparteixes credencials, han atacat l'altre que no ho era, i d'allà s'han baixat les fotos.
Val a dir que aquests problemes estan a Android, estan a Apple, estan a tot arreu.
No, serveis com a iCloud no.
En el cas d'iCloud no, però hi ha altres problemes en altres...
Sí, ja sabem que si pares un problema d'Apple, sí, és veritat. I Android té virus i que sí, que no dic que no.
Viríssims.
Ja, i és dolentíssim. Però aquest problema en concret no el té. Realment, si tu a Android això, aquesta mena de servis d'iCloud que més no te'l diu, no el tens. Pots fer coses similars amb Google Plus, però ja està.
Heu vist les fotos?
Alguna.
Confesseu la veritat.
Alguna.
Per Twitter.
Sí.
Sí, a Twitter és on es veu. Bueno, això, no feu fotos guarrilles, sí, i no les puxeu al telèfon. Un dels consells és que el feu amb una càmera normal.
Potser el problema és aquest, no? Ja no... La seguretat que també, però depèn quines coses, no sé, s'ha de ser conscient que guardis o no guardis, jo és que almenys no me'n refio del servei.
Si ho guardes, guarda en un disquet.
El problema és que la gent no ho sap, i de fet hi ha casos de problemes familiars perquè algú fa una foto amb el mòbil que no hauria de fer, i com que si no saps com passa, t'apareix a l'iPad de casa, i potser està la dona amb l'iPad navegant i li apareix una foto del marit que no ho havia fet i que ell no té ni idea que està passant pel núvol i li cau a l'iPad. Però sí que és un tema també de desconeixement de l'usuari. El problema com a tal, en teoria, està corregit.
Sí,
per seguretat de l'usuari.
Això deia avui la nota, tot i que no hi ha massa claretat respecte...
Sí, no han dit que existirà el problema, però han tret un parche que pinta bastant que devia ser això.
Any enyorava la música de les propostes Mosseguis. És que m'encanta.
Va costar que en tinguéssim, Va costar que en tinguéssim.
Sí, molts anys.
Però i tant anys, va dos dies que hi és.
I aquesta durarà tota la vida, de música de la proposta.
Aquesta sembla bé.
Bé, la primera d'en Josep Ruano. Per cert, si teniu alguna proposta, en el moment que voleu, la introduïu.
I aquesta condena la secció Peloteo, no?
Peloteo.
Perquè tenim una tu i una jo.
Sí, Peloteo. Gener,
o sigui, perfecte.
Vale. No, les, pobra, ens les va suggerir escoltant l'últim programa de la temporada passada i, clar, com no hem tingut programa ni el juliol ni l'agost, doncs ara toca fer-lo. Un és un llibre que es diu Guns, Germs and Steel d'en Jared M. Diamond sobre com s'han desenvolupat les societats en diferents continents. Guns, Germs and Steel.
Sí, de fet, crec que algun, el nostre programa de, per Sant Jordi va ser la recomanació de l'Oliver.
Ah, vale. Sí. Pues, mira, Josep Ruano. Un altre d'en Josep.
Sí, en Josep també recomana Collapse, que és el mateix autor i que tracta sobre com es col·lapsen les societats, en aquest cas.
Vale. Via Twitter, i disculpeu perquè amb tot el merder de l'estiu i les vacances no vaig apuntar el nom de la persona que ens va fer el suggeriment. Una aplicació, per, en aquest cas per Android... Per Android.
És molt poc radiofònic, però ha fet paradinha, m'ha mirat i m'ha tocat el braç com dient, per Android,
Només per Android, que es diu Safe.
És un troll, és que és un troll, en el fons.
És una app per fer el control parental de tauletes i smartphones d'Android. Vale? Ja està, només això.
Ah, no, no, pensava que feies una altra paradinha per algun motiu, perdona. En Guillem Alzina ens recomana un esdeveniment, que és, tindrà lloc a Barcelona i ens comenta que la ciutat comtal acollirà el proper 29 de setembre la final del Global Cyberlympics, un concurs global de hacking ètic i ciberdefensa. Us deixarem el link a la show notes i a la web, bueno, com a totes les propostes, us deixarem el link de...
Hacking ètic, Vale. Algunes, Alberts, us ha agafat una mica out of play?
Jo estava pensant en el control parental, que potser preocupem tant amb el control parental quan al final el control, vist el tema de les fotos del famós, hauria de ser un control d'adults més que...
És que aquest és un problema de tecnologia, que hi ha pares que saben molt menys que els fills que es volen controlar i no entenen que això no ho aconseguiran mai. O sigui, o es posen com ells o no el controlaran mai.
Sí, no, i a més els molta gent que comença a mirar com s'hauria de configurar el control parental amb un dispositiu que li has de passar al teu fill adolescent de 12, 13 o 14 anys, o més jove alguns, de 11 o 12, que ja comença a tenir mòbils i mòbils potents, els pares ho deixen córrer, perquè no és senzill. Fins i tot amb un iPhone no és senzill.
Però és que no és que sigui complicat, és que has d'entendre els conceptes. Llavors, exacte, si tu no els entens i el teu fill sí, estàs perdut.
És com perquè... quan el Partit Popular intenta controlar Twitter, no? Intenta...
Exacte, sí, dius, sí.
Què estàs pensant?
Sí, és que són no... aquelles accions que dius, no has entès res.
No has entès de què va la pel·lícula.
Exacte. Doncs, més coses. Jo us recomano una aplicació per macOS 10. Sovint, i més ara que tenim moltes dades sincronitzades en el núvol, parlant del núvol i entre diferents dispositius, ens pot... Pot ser útil una utilitat que ens compari el contingut de dues carpetes aparentment iguals. Potser tinguin el mateix nom, però dintre no hi ha el mateix contingut.
Això jo faig servir, no en aquest, no aquest en concret, però el típic disc dur extern per fer còpia de seguretat de fotos.
Que no saps mai quina està. Pues aquesta és molt fàcil, es diu Compare Folders i és gratuïta, la trobareu a la Mac App Store. I acabo amb una última, si no teniu cap cosa a vosaltres. Overcast, la famosa nova aplicació per escoltar podcast. Aquesta aplicació l'ha desenvolupat un podcaster i seguidor de molts podcasts que es diu Marco Arment i ha estat, bueno, la gent del podcasting l'ha comentat força. És una app que de moment és gratuïta però que té complements interessants i aquests sí que costen pasta, costen $4.99. De moment no té streaming, que és una de les coses que sí que té Downcast, que és una gran aplicació, però té altres funcions, una que m'ha agradat molt, que es diu Smart Speed, que el que fa és que mentre estàs escoltant un podcast, ell et neteja totes les pauses, tots els, i no accelera la velocitat del podcast, sinó senzillament et treu les pauses.
Perquè ho escoltis el mateix en menys temps.
Exacte. Molt bé, doncs... Res, si no hi ha cap altra, alguna proposta, m'ho he aixecat al dit?
No. El bonic és que són les pauses dramàtiques.
No? Ah, sí.
Clar, a vegades creiem que el silenci no té significat i...
I en aquest programa... aquest sí.
aquest té significat. Molt bé, la setmana vinent, bueno, primer agrair a l'Alberto Reche i a l'Albert Sánchez Carmona la presència aquí avui a Música a la Poma en aquesta inauguració de la vuitena temporada. La setmana vinent a Música a la Poma parlarem amb Joan Valés, creador de Little Hero, un nou concepte d'aplicació que promou la relació entre pares i fills.
I gràcies a tots per la vostra atenció, ens retrobem la setmana vinent, a veure si hi ha sort i ja podem comptar com a mínim amb la Sílvia, l'Albert, el Marc o algun d'ells,
o el Carles,
el Carles, a veure si en mica anem recuperant gent. I sabeu que com cada temporada ens podeu enviar propostes, comentaris, suggeriments, idees, el que vulgueu a cultura@mossegalapoma.cat i ens podeu trobar pel mateix motiu a Google Plus, a Twitter, que a tu tens trobareu a Mossega la Poma, al Facebook del Tomàs, ja sabeu, les vies habituals.
I com deia el Marc, que no està avui present, no oblideu oxitocinar-vos i dopaminar-vos.
Adéu.
Espai distribuït per la Federació de Ràdios Locals de Catalunya.